Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Les darreres aliances de Junts per Catalunya amb el PSC als Consells Comarcals, deixant fora Esquerra Republicana, tornen a tensar les relacions entre les formacions sobiranistes i a mobilitzar els ciutadans al carrer. Montse Manent.
Hi ha hagut protestes convocades per l'ANC en la constitució de diversos consells comarcals del país. Al Garraf, la presidència de l'ens supramunicipal serà compartida entre el PSC i Junts per Catalunya.
Canal Blau, Marca Trias.
El Consell Comarcal del Garraf té des d'aquest migdia nova presidenta, la socialista i alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Serà una presidència alternada. Els dos darrers anys ho serà Mònica Gallardo, de Junts per Catalunya, a Sitges. L'Assemblea Nacional Catalana ha reunit una quarantena de persones a la sala de plens amb pancartes contra el bloc del 155 i lamentant que s'hagi produït aquest pacte al Consell Comarcal.
Ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana aclareixen quin serà el sentit del seu vot en la investidura de Pedro Sánchez. El mateix dia que Pablo Iglesias fa un pas al costat per garantir un acord d'Unides Podemos amb el PSOE.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut deixar clar que la seva formació no bloquejarà la investidura, mentre la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, aposta per escoltar el contingut del discurs de Pedro Sánchez.
Les dues formacions polítiques estan cridades a posar-se d'acord, perquè l'alternativa és dramàtica. És que facin el favor de posar d'acord i que siguin responsables. I aleshores, quan es posin d'acord, doncs per Esquerra Republicana no serà.
Si el podem votar o no, si podem votar un sí al diàleg, si podem votar un sí a la política. I el catalanisme polític no ha regalat mai els seus vots i ningú no entendria que ho féssim ara.
Decepció de les famílies desnonades que acampen al carrer a Badalona per la inacció del govern municipal.
Aquest matí s'han concentrat a la plaça de la Vila una quarantena de persones per protestar pel que consideren lentitud de l'Ajuntament a l'hora de trobar una solució.
Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols.
Segons ha confirmat Carles Segués, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, des del govern s'han plantejat algunes alternatives prou sòlides per a les famílies que actualment es troben acampades. Dues famílies compartiran un pis de manera temporal, una altra família ha acceptat un pis amb un lloguer assequible a la ciutat de Rubí. Ara queda per determinar el futur d'una altra de les famílies.
Front comú de nou dels alcaldes de l'Ebre per aturar el polèmic abocador de residus no perillosos a Riba-roja.
Aquest migdia, tècnics de la Generalitat han inspeccionat les obres que, segons el calendari previst, haurien d'haver finalitzat dimecres passat.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Les obres de construcció de l'abocador de Riba-roja d'Ebre no han acabat. Almenys això és el que defensen els alcaldes de la comarca que s'hi oposen. Demanen a la Generalitat que aturen el projecte després que dimecres caduqués el termini per finalitzar les obres previst a l'autorització ambiental.
Tret de sortida al festival Roca Foradada de Torredembarra amb la cantada d'havaneres del grup Porvó.
El festival continuarà al llarg de tot el mes d'agost i clourà amb un concert final d'Obeses.
On a la Torre Josep Sánchez.
Amb el lema Nits, Música i Mar, la cita presenta enguany 5 propostes i continua apostant per barrejar diferents estils musicals. Precisament, les havaneres és un dels gèneres que no ha faltat a cap edició del festival, ja que aquest es va originar a partir dels concerts d'havaneres que organitzava el port de Torredembarra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica els núvols que han anat creixent a partir de migdia o s'han anat formant també a tota la línia del litoral, prelitoral, nord-est de Catalunya, sembla que s'aniran trencant, de fet ja ho fan, per tant el pronòstic és que es vagin trencant, més estones de sol a l'interior del país, excepte zones del Pirineu, aquí els núvols de mica en mica sí que aniran creixent, amb alguna nuvolada més important a l'extrem nord de la serrada, i no es descarta que en aquests sectors, potser nord del Ripollès, nord de la Cerdanya, punts del nord del Pallars Sobirà, pugui descarregar fins i tot alguna gotellada curta, amb unes temperatures que avui En general, es mantindrien una miqueta més altes. De cara al dissabte, temps més assolellat, a la tarda amb alguns núvols novament al Pirineu, sense més conseqüències, temperatures que seguiran pujant i de cara a diumenge, doncs, tres quarts del mateix, el sol serà el clar protagonista amb quatre núvols decoratius durant la tarda a Puig de Muntanya del Pirineu. Les temperatures de cara a diumenge es mantindrien sense grans canvis, tot i que a l'interior del país podrien ser ja en un ambient força càlid. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen els problemes a la C55, un accident a primera hora de la tarda al tram de Castellbell i el Vilar. Hi ha cua de més de 9 quilòmetres en sentit nord, anant cap a Manresa. Per tant, molt complicat tot aquest tram de la C55, com us dèiem, entre Monistrol, des d'abans de Monistrol fins a Castellbell i el Vilar, direcció nord. Això per ser afecta la C58 amb cua d'uns 2 quilòmetres per enllaçar precisament amb la C55. A l'autovia A2 hi millora el trànsit, encara hi ha força lentitud entre Castellbisbal i Martorell, més endavant entre Abrera i Esparreguera, a l'autovia 2, en sentit Lleida. També en sentit sud, aturades puntuals a l'AP7, entre Martorell i Gelida, i ja arribant a Torredembarra també aturades a l'AP7 d'uns 2 quilòmetres. En aquesta zona, la Nacional 340 continua carregada en totes dues direccions i més enrere hi ha retencions entre el Vendrell i Coma-ruga. Anem cap a l'extrem sud de Barcelona. Els vehicles s'aturen sortint de Barcelona a la C32, a Cornellà, al Prat, a Sant Boi, com us dèiem, sortint de Barcelona. A l'extrem nord, la R20, amb aturades al tram de Montgat, un parell de quilòmetres per enllaçar amb l'autopista del Maresme. I també parlem de l'autopista AP7 del tram nord, sobretot amb retencions importants entre Sant Cugat i Barberà, sentit nord, sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, celle pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més amica, jo te vedo, jo te vaig sufotre a poc.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Les darreres aliances de Junts per Catalunya amb el PSC, els ens supramunicipals, deixant fora Esquerra Republicana, tornen a tensar les relacions entre les formacions sobiranistes i a mobilitzar els ciutadans al carrer.
Avui s'han constituït bona part dels consells comarcals del país enmig de les protestes de l'Assemblea Nacional Catalana, que ha convocat concentracions de rebuig al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, l'Anoia i el Garraf. L'entitat demana a juntaires i republicans que deixin de banda el partidisme i actuïn amb unitat.
Al darrer d'aquests pactes entre Junts per Catalunya i el PSC s'ha ratificat aquest migdia al Consell Comarcal del Garraf. Segons l'acord, la presidència recau des d'avui i durant els dos propers anys en mans socialistes i a partir de llavors fins a final de mandat l'assumiran els postconvergents. El ple de Constitució de l'ENS no ha estat exempt de les protestes de l'ANC, que ha mostrat el seu rebuig al pacte amb pancartes contra el 155. Canal Blau, Marga Trias, bona tarda.
Bona tarda. El Consell Comarcal del Garraf té des d'aquest migdia nova presidenta. La socialista i alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail. Serà una presidència alternada. Els dos darrers anys ho serà Mònica Gallardo, de Junts per Catalunya, a Sitges. Tot plegat gràcies a l'acord de governabilitat que fa uns dies ja havien anunciat les dues formacions. Abigail Garrido, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Tinc el convenciment que les línies d'actuació que plantegem és un treball de suma per a respondre als reptes i necessitats que tenim els ciutadans i ciutadanes. El seu benestar, la seva comunicació i la capacitat de relacionar-se entre ells amb la convivència cívica.
L'Assemblea Nacional Catalana ha reunit una quarantena de persones a la sala de plens amb pancartes contra el bloc del 155 i lamentant que s'hagi produït aquest pacte al Consell Comarcal.
Doncs també hi ha hagut protestes de l'ANC a les portes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que també s'ha constituït avui gràcies de nou a un pacte Junts per Catalunya, PSC i en aquest cas dels comuns. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El ple del Consell s'ha celebrat en una sala tarafa de Granollers plena i en què membres de l'ANC han mostrat pancartes amb el lema Stop 155 per denunciar el que consideren el pacte de la vergonya. Amb tot plegat, el president del Consell Comarcal serà l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, de Junts per Catalunya, que repartirà el mandat amb l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, del PSC. El Consell Comarcal estarà governat pels 11 regidors del PSC, els 6 de Junts per Catalunya i els 2 dels Comuns. Esquerra, amb 11 diputats comarcals, Ciutadans amb 2 i la CUP amb 1, quedaran a l'oposició en un mandat que ja comença altament tensionat.
On sí hi ha hagut acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya és el Consell Comarcal del Maresme. Aquest migdia s'ha constituït sense sorpreses amb l'alcalde de Vilassar, el republicà Damià Balclot, com a nou president de l'ens comarcal. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El republicà Damià Balclot presidirà el Consell Comarcal del Maresme durant els propers 4 anys. Així s'ha aprovat aquest migdia durant el ple de constitució del Consell amb 18 vots a favor, els d'Esquerra Republicana de Catalunya i els de Junts per Catalunya, que precisament ahir van formalitzar el seu acord de govern. Durant el seu discurs ha destacat que aquest govern vol ser el reflex de la comarca amb 24 alcaldies independentistes de 30 municipis.
Soc conscient, companys i companyes, que la gestió d'alguns resultats municipals no ha agradat a l'independentisme. I aquesta, consellers i conselleres, és una realitat que tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya ha tingut molt present a l'hora de forjar aquest pacte de govern comarcal.
Durant les 2 hores que ha durat el ple del Consell Comarcal, una 50ena de persones s'han agrupat al davant amb pancartes on s'hi podia llegir Stop 155, una plataforma que s'ha mobilitzat aquests dies a la comarca contra el possible pacte entre el Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Incertesa encara al voltant del vot dels partits independentistes a la investidura de Pedro Sánchez dimarts vinent. Ara per ara, ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana aclareixen quin serà el sentit del seu vot.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut deixar clar que la seva formació no bloquejarà un hipotètic acord entre el PSOE i Unidas Podemos.
Les dues formacions polítiques estan cridades a posar-se d'acord perquè l'alternativa és dramàtica. És que facin el favor de posar-se d'acord i que siguin responsables. I aleshores, quan es posin d'acord, doncs per Esquerra Republicana no serà.
Tot i que el vot negatiu de Junts per Catalunya ha pres força els últims dies, la diputada Laura Borràs s'estima ara esperar a escoltar el contingut del discurs d'investidura de Pedro Sánchez.
Sempre hem dit que estaríem encantats de que Pedro Sánchez ens donés el problema d'haver de decidir si el podem votar o no, si podem votar un sí al diàleg, si podem votar un sí a la política. I el catalanisme polític no ha regalat mai els seus vots i ningú no entendria que ho féssim ara.
Els vots dels independentistes, però, només comptaran si Pedro Sánchez aconsegueix el suport d'Unidas Podemos. Avui mateix, el líder del partit morat, Pablo Iglesias, ha anunciat que renuncia a formar part del govern si el PSOE no veta cap altre membre del seu partit. Aquest gest podria servir per desbloquejar la investidura.
L'actualitat política passa també pel Consell de Ministres. Allà la portaveu Isabel Celaá ha dit que el govern central no obrirà cap nova investigació per esclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll.
Ho ha dit després del primer Consell que s'ha celebrat des de la publicació d'aquesta exclusiva del diari Público.
Quien compareció a instancias de las fuerzas políticas representativas como en torno a marzo de 2018 para dar en la Comisión de Secretos Oficiales para dar explicaciones. Ahora yo creo que eso ya está en otro ámbito y por tanto nosotros a todo lo que se pueda desde el gobierno para tal cosa pues se hará, pero no estamos en el tema.
Avui el Público explica que el CNI va fitxar l'imam de l'any 2014 a canvi de no ser deportat. I segons el Món.cat, el pare del nen de Rubí assassinat en els atemptats de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, ha demanat formalment que declarin 2 membres del CNI i 2 agents de la Guàrdia Civil que van tenir contacte amb l'imam a la presó.
I en clau municipal, l'Ajuntament de Tarragona penjarà la pancarta en favor dels presos polítics al balcó del consistori. Així ho ha decidit el ple amb els vots a favor de la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. La moció ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de l'alcalde Pau Ricomà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El primer ple municipal de Tarragona des de la constitució del nou equip de govern ha aprovat penjar la pancarta amb el lema Llibertat, presos polítics a la façana de l'Ajuntament tarragoní. La moció presentada a la sessió d'aquest divendres per la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i amb el suport de fins a 9 entitats de la ciutat s'ha votat en la sessió plenària i s'ha acabat decidint amb el vot de qualitat afirmatiu de l'alcalde Pau Ricomà, després d'un empat a 12 vots a favor, 12 en contra i dues abstencions. Una moció que ha provocat una important crispació de l'ambient al Saló de Plens. L'alcalde Pau Ricomà ha volgut defensar la legitimitat de la votació davant la reacció viscuda.
Això avui va sobretot de convivència. De convivència viscuda i de convivència futura. I va també d'un alcalde que és alcalde de tothom. I com és alcalde de tothom, el que no pot fer és que una part de la societat tingui menys drets que uns altres.
Així doncs, l'Ajuntament portarà ara aquest missatge al balcó del consistori, tal com fan altres municipis de Catalunya des de fa temps.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen enfortir la llei contra els lladres reincidents i anuncien un pla estratègic per augmentar la seguretat de la capital. A Barcelona han augmentat un 9% els fets delictius durant el primer semestre del 2019, en comparació amb el mateix període de l'any passat. És una de les dades que han tractat a la primera Junta de Seguretat de Barcelona d'aquest mandat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han destacat que, tot i això, la policia treballa molt i bé, i han celebrat l'increment de 320 agents més dels Mossos a la ciutat abans que acabi l'any i la convocatòria de 1.000 places de Guàrdia Urbana per als propers 4 anys. I tots dos han reclamat canviar la legislació per als reincidents. Ada Colau.
I el que són autèntics grups organitzats professionals que es passen el dia robant i que generen aquesta situació d'alarma greu, no? I per tant, aquí necessitem un tractament judicial clarament diferenciat, que a dia d'avui no existeix, i insisteixo, això per Barcelona ara mateix és un objectiu a curt termini.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat els punts del pacte estratègic i un d'ells és incloure l'equip contra l'organització criminal.
I participaran també en aquesta feina i en aquest pla els serveis centrals, de manera molt especial la Comissaria d'Investigació Criminal. I els àmbits que es treballaran seran Ciutat Vella, evident, els forters, els narcopisos, la delinqüència en zones turístiques, l'oci, les agressions sexuals i les estrebades.
A Plaça Catalunya es tornarà a obrir l'oficina d'atenció a les víctimes de delictes, perquè Ciutat Vella és on més es concentren els furts i les estrebades.
Una setmana després del compromís del govern per acompanyar les famílies acampades en la recerca d'un sostre, aquest migdia s'ha produït una trobada entre entitats socials i famílies amb la nova regidora de Serveis Socials, Aida Llauradó. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha confirmat Carla Segués, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, des del govern s'han plantejat algunes alternatives prou sòlides per a les famílies que actualment es troben acampades. Dues famílies compartiran un pis de manera temporal. Una altra família ha acceptat un pis amb un lloguer assequible a la ciutat de Rubí. Ara queda per determinar el futur d'una altra de les famílies. Les dues famílies que en un principi haurien de viure sota el mateix sostre valoren positivament l'alternativa habitacional, però esperen en un futur tenir un habitatge propi per cada família. Les escoltem.
L'única alternativa que hemos tenido hasta ahora es esta.
Es esta.
Y es la que mejor valoramos.
Pero bueno, para no quedarme en la calle y eso, me he ido con mi amiga, siempre ha estado con ella y lo conozco, es como mi hermana.
Tot i així, Carla Segués ha afirmat que tot està encaminat, però que no hi ha res tancat.
Detingut a Platja d'Aro un fugitiu de nacionalitat holandesa que està acusat d'assaltar un hotel a Amsterdam l'any passat, on va robar una important quantitat de diamants. La capital holandesa i Anvers són els mercats de referència a Europa en la compravenda d'aquestes pedres precioses. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. El detingut s'amagava amb documentació falsa, havia canviat el seu aspecte físic i tenia antecedents per delictes d'estafa a l'estat espanyol. El fugitiu, membre d'un perillós clan familiar especialitzat en atracaments, tenia un ordre europeu de detenció i entrega per delictes econòmics, financers, contra l'ordre públic, la seguretat de l'estat i falsedat documental. El maig del 2018, amb dos col·laboradors més, va assaltar amb armes un hotel i va robar diamants. En el registre que es va practicar al domicili del principal sospitós en una petita localitat del sud d'Utrecht, es van localitzar dues armes de foc, carregadors i nombrosa munició, però no es van trobar cap dels dos lladres. A través d'una investigació i amb la col·laboració internacional, la policia holandesa va sospitar que el fugitiu es podria amagar a Platja d'Aro i va demanar a la justícia espanyola que iniciés les investigacions pertinents. Per evitar la fuga, la Policia Nacional Espanyola va demanar la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que van participar en la seva identificació i detenció.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Front comú de nou dels alcaldes de l'Ebre per aturar el polèmic abocador de residus no perillosos a Riba-roja. Aquest migdia, tècnics de la Generalitat han inspeccionat les obres que, segons el calendari previst, haurien d'haver finalitzat dimecres passat. Els batlles reclamen de nou al govern català que les aturi de forma definitiva. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Bona tarda. Les obres de construcció de l'abocador de Riba-roja d'Ebre no han acabat. Almenys això és el que defensen els alcaldes de la comarca que s'hi oposen, demanant a la Generalitat que aturen el projecte després que dimecres caduqués el termini per finalitzar les obres previst a l'autorització ambiental. Joan Juncà és alcalde de la Torre de l'Espanyol.
No està acabat ni molt menys, falten valles, falten els vasos, falta molt perquè l'obra es consideri per acabada. I per tant, el dia 17 mateix caducava la llicència mediambiental i el que reclamem és que vinguin, inspeccionin i aturin l'obra i donin per acabat aquest malson del macroabocador.
Ara és feina dels tècnics de la Generalitat valorar l'estat de les obres. Segons l'Ajuntament de Riba-roja, la inspecció ha tingut lloc este divendres. L'alcalde Antonio Suárez apunta que les infraestructures lligades al permís ambiental estan acabades i que les que segueixen són les obres relacionades amb la llicència municipal.
I des d'aquesta tarda mateix, la central hidroelèctrica de Flix està augmentant el seu turbinat per garantir un cabal suficient a l'Ebre que permeti diumenge la celebració de la cinquena Via Blava de l'Arròs al Vi. Es tracta d'una iniciativa turística que promou la navegació pel riu junt amb altres propostes gastronòmiques i culturals. La disminució de cabal a l'Ebre dels darrers dies, però, havia arribat a posar en perill la seva celebració. Ràdio Delta, Eduard Carmona.
El proper diumenge tindrà lloc la cinquena edició de la Via Blava de l'Arròs al Vi, una iniciativa que promou la navegació fluvial com un dels actius turístics de les Terres de l'Ebre. Està previst que reuneixi al voltant d'una vintena d'embarcacions i gairebé un centenar de tripulants que navegaran de Deltebre a Tortosa, aigües amunt del riu Ebre. L'activitat es complementa amb un programa cultural i gastronòmic que inclou visitar la Festa del Renaixement i la Catedral del Vi de Pinell de Brai. No obstant això, els organitzadors mostraven fa uns dies la seva preocupació davant de la manca de cabal que baixava pel riu. Per aquest motiu, la companyia Endesa ha anunciat avui que modificarà l'activitat normal de la central hidroelèctrica de Flix per tal de garantir el cabal òptim del riu per dur a terme aquesta activitat de navegació. Concretament, segons que anuncia la companyia que gestiona la central, es començarà aquest divendres a les 4 a turbinar a 180 metres cúbics i es mantindrà en aquest nivell fins al dissabte a les 2.
En cultura, tret de sortida al Festival Roca Foradada de Torredembarra aquest cap de setmana amb la cantada d'havaneres del grup Portbó. El festival continuarà al llarg de tot el mes d'agost i es clourà amb un concert final d'Obeses. Ona a la Torre, Josep Sánchez.
Amb el lema Nits, Música i Mar, la cita presenta enguany 5 propostes i continua apostant per barrejar diferents estils musicals. Precisament, les havaneres és un dels gèneres que no ha faltat a cap edició del festival, ja que aquest es va originar a partir dels concerts d'havaneres que organitzava el port de Torredembarra. Núria Batet, regidora de Cultura, destaca la qualitat de l'espectacle de Portbó.
Tenen una manera de conduir el repertori que fan amb tanta gràcia que fan les delícies de tothom, realment, i el format aquest en què primer fan, presenten les seves, podríem dir, de novetats, i que després tenim una part en què el públic escull què vol sentir.
El plat fort d'aquesta edició serà el concert de la banda usonenca Obeses, que tancaran el festival el 24 d'agost. Entre aquests dos concerts hi haurà 3 propostes més: el jazz de Susana Sheiman, el concert acústic i de versions del torrenc Ernest González i l'actuació del grup Sommeliers.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, Joventut Badalona, Club Bàsquet Prat i Badalonès han tancat avui un triple acord de vinculació entre els tres clubs.
Si els verds i negres i els potablava ja havien completat 14 temporades vinculats, ara comptaran amb un nou aliat, el Badalonès, que milita i acollirà jugadors de la penya de la generació júnior del 2001. A més, el Badalonès podrà enviar els vinculats verd i negres a jugar amb el Club Bàsquet Prat, si així ho considera la direcció esportiva del Joventut. La penya i Badalonès quedaran vinculats de forma oficial després d'haver col·laborat conjuntament durant més de 50 anys. Un dels eixos bàsics d'aquesta unió històrica entre les dues entitats és el fet que tots els becats del planter del Joventut s'escolaritzen en el Col·legi Badalonès.
Demà dissabte arriba una nova cita del circuit 3x3 de bàsquet amb el torneig de Torelló a Osona.
Des d'un emplaçament espectacular, la plaça Vella, 80 equips de diferents edats i categories buscaran la victòria. La competició l'organitza el Club Bàsquet Torelló i comptarà amb 11 pistes més ubicades a la zona esportiva. Les finals júnior i sènior de categoria femenina i masculina jugaran a partir de les 7 de la tarda i es podran seguir per la plataforma Xala i les televisions locals.
Marc Paré aconsegueix el seu millor resultat històric en una prova del Mundial.
El windsurfista manlleuenc va finalitzar 6è a la categoria d'onades a Gran Canària.
Ens n'informa des de Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Després de ser 11è al rànquing mundial les últimes dues temporades, Paré afrontava aquesta primera prova després de les bones sensacions de les setmanes prèvies d'entrenament a Pozo Izquierdo. El manlleuenc no va entrar a competició fins a la segona ronda en una eliminatòria senzilla on va superar amb claredat el francès Martín. A la següent ronda, Paré es va enfrontar al subcampió del món, Ricardo Campelo, que va acabar guanyant la prova i que va enviar a la repesca al català. En aquesta nova fase, Marc Paré va fer una remuntada espectacular, superant amb solvència dos rivals, abans d'enfrontar-se al veneçolà Gollito Estredo, una de les grans figures de la PWA, amb 9 títols mundials en la categoria freestyle, el qual Paré també va superar amb una actuació memorable que va deixar impressionats a tots els presents a l'esdeveniment. Marc Paré, després d'aquesta gran remuntada, va caure contra l'australià Stone, quart al rànquing mundial, i es va quedar a les portes del top 5. Finalment, el manlleuenc va acabar la primera prova de la PWA World Tour a la 6a posició, el seu millor resultat històric a la categoria absoluta. El pròxim repte per Paré és a Tenerife, amb la segona prova del Mundial, que es disputarà del 5 a l'11 d'agost.
I les seleccions catalanes sènior femenina i cadet masculina participen aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de futbol platja.
La selecció femenina debuta aquesta tarda a les 7 contra Balears i demà al migdia s'enfrontarà a Melilla. El Badalona és l'equip que porta més jugadores a la selecció, amb 4 futbolistes, seguit del Sant Gabriel, amb 3. Completa la llista 5 jugadores de l'Espanyol, l'Europa, Futbol Pax Tarragona, Platja de Roses i Pubilla Casas.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en Xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ve marcada per l'estrena de la versió realista de El Rei León, en què tornarem a veure el jove Simba fer front al seu oncle usurpador, Scar. Una pel·lícula noruega recupera a Utøya la matança que va perpetrar un terrorista d'extrema dreta a l'illa del mateix nom. I a Genesis ens aproparem a les turbulències que provoca el primer amor a tres adolescents.
Ja, mamà, ja skjønner det, men... Altså, vi på en øy. Det verdens tryggeste. Det for kjappa, vet du, du trenger ikke å bekymre deg.
A Utøya coneixem la Kaja, una jove de 18 anys, 12 minuts abans que comenci la matança a l'illa noruega del mateix nom el 22 de juliol de l'any 2011. Els joves que participen en un campament d'estiu saben que un terrorista ha fet esclatar una bomba a Oslo, però desconeixen que Anders Breivik es troba a l'illa amb la intenció de perpetrar una massacre.
T'es en train de dire que tu veux une relation libre. I'm going to answer.
Les turbulències del primer amor sacsegen les vides de tres adolescents a Genesis. Miriam s'enamora en secret del seu millor amic, la seva germanastra, la Charlotte, deixa el seu nòvio per intentar alliberar-se. En la gènesi d'aquestes històries, en un campament d'estiu, en Fèlix, encara un nen, coneix els seus primers desitjos.
Hey, hey. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre une fille qui voudrait que ça soit blanc?
You have this dream.
Such a
El director Jon Favreau, qui ja va actualitzar el clàssic de Disney, El llibre de la selva, s'encarrega també del remake de El rei León. Fent servir l'animació digital, presenta una versió de carn i ossos de la història. El jove Simba abandona el seu regne després de la mort del seu pare, de la qual se sent culpable. Iniciarà llavors un periple que el portarà a la vida adulta i a fer front al seu oncle usurpador.
Recuerda.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les darreres aliances de Junts per Catalunya amb el PSC als Consells Comarcals, deixant fora Esquerra Republicana, tornen a tensar les relacions entre les formacions sobiranistes i a mobilitzar els ciutadans al carrer. Montse Manent.
Hi ha hagut protestes convocades per l'ANC en la constitució de diversos consells comarcals del país. Al Garraf, la presidència de l'ens supramunicipal serà compartida entre el PSC i Junts per Catalunya.
Canal Blau, Marga Trias.
El Consell Comarcal del Garraf té des d'aquest migdia nova presidenta, la socialista i alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Serà una presidència alternada. Els dos darrers anys ho serà Mònica Gallardo, de Junts per Catalunya, a Sitges. L'Assemblea Nacional Catalana ha reunit una quarantena de persones a la sala de plens amb pancartes contra el bloc del 155 i lamentant que s'hagi produït aquest pacte al Consell Comarcal.
Ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana aclareixen quin serà el sentit del seu vot en la investidura de Pedro Sánchez. El mateix dia que Pablo Iglesias fa un pas al costat per garantir un acord d'Unidas Podemos amb el PSOE.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut deixar clar que la seva formació no bloquejarà la investidura, mentre la diputada per Junts per Catalunya, Laura Borràs, aposta per escoltar el contingut del discurs de Pedro Sánchez.
Les dues formacions polítiques estan cridades a posar-se d'acord, perquè l'alternativa és dramàtica. És que facin el favor de posar-se d'acord i que siguin responsables. I aleshores, quan es posin d'acord, doncs per Esquerra Republicana no serà.
Si el podem votar o no, si podem votar un sí al diàleg, si podem votar un sí a la política. I el catalanisme polític no ha regalat mai els seus vots i ningú no entendria que ho féssim ara.
Satisfacció moderada de les famílies desnonades que acampen al carrer a Badalona després de reunir-se amb l'Ajuntament.
El consistori ha proposat solucions que podrien desbloquejar la situació.
Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols.
Segons ha confirmat Carla Segués, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, des del govern s'han plantejat algunes alternatives prou sòlides per a les famílies que actualment es troben acampades. Dues famílies compartiran un pis de manera temporal, una altra família ha acceptat un pis amb un lloguer assequible a la ciutat de Rubí. Ara queda per determinar el futur d'una altra de les famílies.
Bones sensacions envers els resultats de la campanya de collita de la poma.
Segons les dades del Departament d'Agricultura i Afrucat, enguany podria créixer fins un 11%. També s'espera que la de la pera augmenti un 4%.
Uau, Llei de Ràdio, Míriam García.
La previsió de collita de pomes de prop de 300.000 tones per aquesta temporada, un 11% més que l'any anterior. Aquest increment s'explica perquè l'any passat va ser el segon amb una quantitat més baixa de producció dels últims 5. Lleida seguirà concentrant el 71% de la producció total del país, tot i que enguany la superfície productiva ha caigut gairebé un 5% en la demarcació.
Tret de sortida al festival Roca Foradada de Torredembarra amb la cantada d'havaneres del grup Portbó.
El festival continuarà al llarg de tot el mes d'agost i es clourà amb un concert final d'Obeses.
On a la Torre Josep Sánchez.
Amb el lema Nits, Música i Mar, la cita presenta enguany 5 propostes i continua apostant per barrejar diferents estils musicals. Precisament, les havaneres és un dels gèneres que no ha faltat a cap edició del festival, ja que aquest es va originar a partir dels concerts d'havaneres que organitzava el port de Torredembarra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica els núvols que han anat creixent a partir de migdia o s'han anat formant també a tota la línia del litoral, prelitoral, nord-est de Catalunya, sembla que s'aniran trencant, de fet ja ho fan, per tant el pronòstic és que es vagin trencant, més estones de sol a l'interior del país. excepte zones del Pirineu. Aquí els núvols, de mica en mica, sí que aniran creixent, amb alguna nuvolada més important a l'extrem nord de la serrada, i no es descarta que en aquests sectors, potser nord del Ripollès, nord de la Cerdanya, punts del nord del Pallars Sobirà, pugui descarregar fins i tot alguna gotellada curta, amb unes temperatures que avui, en general, es mantindrien una miqueta més altes. De cara al dissabte, temps més assolellat, a la tarda amb alguns núvols novament al Pirineu, sense més conseqüències, temperatures que seguiran pujant, i de cara a diumenge, doncs, tres quarts del mateix, el sol serà el clar protagonista, amb quatre núvols decoratius durant la tarda a punts de muntanya del Pirineu. Les temperatures, de cara a diumenge, es mantindrien sense grans canvis, tot i que a l'interior del país podrien ser ja en un ambient força càlid. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes vies que encara van força carregades. És el cas de la Nacional 340. Són trams de retencions gairebé des del Vendrell fins a Creixell, això en sentit sud. I en sentit nord també aturades aquí més curtes d'un parell de quilòmetres en aquesta zona de Creixell, com us deia, en sentit nord, sentit Barcelona, tot plegat en aquesta Nacional 340. També continuen els problemes a la C55. Són trams de retencions durant 8 o 9 quilòmetres entre Olesa, Castellbell i el Vilar. Fa estona hi ha hagut un accident que ja està resolt, però ha estat molt tocada aquesta C55 amb retencions destacades en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa al tram nord de l'AP7, encara amb retencions entre Cerdanyola, Barberà, zones més carregades, per exemple, a Mollet i a la Roca, sempre en sentit nord, en sentit Girona. Aturades també a la pota nord de la B20, a Montgat, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, l'autopista força carregada entre Argentona i Mataró. I acabem a les comarques de Girona. Ara aquestes principals vies que van cap a la costa gironina, força carregades amb retencions, sobretot a la C35 a Llagostera, en cap a la costa, però també aturades puntuals en aquesta via, la C65 en aquest cas, també a Llagostera i sempre anant cap a la costa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Aquest estiu la de Maris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu. Soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Les darreres aliances de Junts per Catalunya amb el PSC, els Consells Comarcals, deixant fora Esquerra Republicana, tornen a tensar les relacions entre les formacions sobiranistes i a mobilitzar els ciutadans al carrer.
Avui s'han constituït bona part dels Consells Comarcals del país enmig de protestes de l'Assemblea Nacional Catalana, que ha convocat concentracions de rebuig al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, l'Anoia i el Garraf. L'entitat demana a juntaires i republicans que deixin de banda el partidisme i actuïn amb unitat.
El darrer d'aquests pactes entre Junts per Catalunya i el PSC s'ha ratificat aquest migdia al Consell Comarcal del Garraf. Segons l'acord, la presidència recau des d'avui i durant els dos propers anys en mans socialistes i a partir de llavors fins a final de mandat l'assumiran els postconvergents. El ple de Constitució de l'ENS no ha estat exempt de les protestes de l'ANC, que ha mostrat el seu rebuig al pacte amb pancartes contra el 155. Canal Blau, Marga Trias, bona tarda.
Bona tarda. El Consell Comarcal del Garraf té des d'aquest migdia nova presidenta. La socialista i alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, serà una presidència alternada. Els dos darrers anys ho serà Mònica Gallardo, de Junts per Catalunya, a Sitges. Tot plegat gràcies a l'acord de governabilitat que fa uns dies ja havien anunciat les dues formacions. Abigail Garrido, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Tinc el convenciment que les línies d'actuació que plantegem és un treball de suma per a respondre als reptes i necessitats que tenim els ciutadans i ciutadanes. El seu benestar, la seva comunicació i la capacitat de relacionar-se entre ells amb la convivència cívica.
L'Assemblea Nacional Catalana ha reunit una quarantena a la sala de plens amb pancartes contra el bloc del 155 i lamentant que s'hagi produït aquest pacte al Consell Comarcal.
Doncs també hi ha hagut protestes de l'ANC a les portes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que també s'ha constituït avui gràcies de nou a un pacte Junts per Catalunya, PSC i en aquest cas els Comuns. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El ple del Consell s'ha celebrat en una sala tarafa de Granollers plena i en què membres de l'ANC han mostrat pancartes amb el lema Stop 155 per denunciar el que consideren el pacte de la vergonya. Amb tot plegat, el president del Consell Comarcal serà l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, de Junts per Catalunya, que repartirà el mandat amb l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, del PSC. El Consell Comarcal estarà governat pels 11 regidors del PSC, els 6 de Junts per Catalunya i els 2 dels Comuns. Esquerra, amb 11 diputats comarcals, Ciutadans amb 2 i la CUP amb 1, quedaran a l'oposició en un mandat que ja comença altament tensionat.
I a l'Anoia, les protestes dels contraris al pacte entre Junts per Catalunya i el PSC han obligat a suspendre en fins a dues ocasions el ple de Constitució del Consell Comarcal. Finalment, encara que més tard del previst, el ple ha pogut celebrar-se amb relativa normalitat.
Un centenar de manifestants han obligat aquest matí a suspendre dos cops el ple del Consell en protesta pel polèmic pacte Junts-PSC. El ple ha començat tard, degut a diversos contratemps, amb crits de traïdors acompanyats de xiulets. Els Mossos d'Esquadra han hagut de desallotjar part dels concentrats i el ple ha continuat en un ambient tens de retrets constants. Finalment, Xavier Boquete ha estat escollit nou president de l'ENS pels propers 3 anys. Durant el darrer any, fins a acabar el mandat, el Consell Comarcal de l'Anoia el presidirà Santi Boc.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Incertesa encara al voltant del vot dels partits independentistes a la investidura de Pedro Sánchez dimarts vinent. Ara per ara, ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana aclareixen quin serà el sentit del seu vot.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut deixar clar que la seva formació no bloquejarà un hipotètic acord entre el PSOE i Unidas Podemos.
Les dues formacions polítiques estan cridades a posar-se d'acord, perquè l'alternativa és dramàtica. És que facin el favor de posar-se d'acord i que siguin responsables. I aleshores, quan es posin d'acord, doncs per Esquerra Republicana no serà.
Tot i que el vot negatiu de Junts per Catalunya ha pres força els últims dies, la diputada Laura Borràs estima més ara esperar a escoltar el contingut del discurs d'investidura de Pedro Sánchez.
Sempre hem dit que estaríem encantats de que Pedro Sánchez ens donés el problema d'haver de decidir si el podem votar o no, si podem votar un sí al diàleg, si podem votar un sí a la política. I el catalanisme polític no ha regalat mai els seus vots i ningú no entendria que ho féssim ara.
Els vots dels independentistes, però, només comptaran si Pedro Sánchez aconsegueix el suport d'Unidas Podemos. Avui mateix, el líder del Partit Morat, Pablo Iglesias, ha anunciat que renuncia a formar part del govern si el PSOE no veta cap altre membre del seu partit. Aquest gest podria servir per desbloquejar la investidura.
L'actualitat política passa també pel Consell de Ministres. Allà, la ministra portaveu, Isabel Celà, ha dit que el govern central no obrirà cap nova investigació per esclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll.
Ho ha dit després del primer Consell que s'ha celebrat des de la publicació d'aquesta exclusiva del diari Público.
Quien compareció a instancias de las fuerzas políticas representativas como en torno a marzo de 2018 para dar, en la Comisión de Secretos Oficiales, para dar explicaciones. Ahora yo creo que eso ya está en otro ámbito y, por tanto, nosotros a todo lo que se pueda aportar desde el gobierno para tal cosa pues se hará, pero no estamos en el tema.
Avui el Público explica que el CNI va fitxar l'imam l'any 2014 a canvi de no ser deportat. I segons el Mot.cat, el pare del nen de Rubí, assassinat en els atemptats de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, ha demanat formalment que declarin 2 membres del CNI i 2 agents de la Guàrdia Civil que van tenir contacte amb l'imam a la presó.
En política municipal, el ple de Terrassa rebutja penjar una pancarta en favor dels presos polítics. La proposta de Junts per Catalunya només ha rebut el suport d'Esquerra Republicana. La resta de formacions, entre elles els regidors de l'equip de govern de Tot per Terrassa, han tombat la iniciativa per considerar que el consistori ha de vetllar per la neutralitat dels espais públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
Al balcó de l'Ajuntament no s'hi penjarà una pancarta de suport als presos independentistes. Ho va decidir el passat mes de gener l'aleshores alcalde Alfredo Vega, tot i que el ple va votar-hi a favor, i ara ho ha decidit el mateix ple municipal en una proposta de Junts per Terrassa que només ha trobat el suport d'Esquerra Republicana. Tot per Terrassa, que ja va anunciar que en aquestes qüestions deixaria llibertat de vot als seus, ha tancat files en el 5è punt de la proposta, el que demanava penjar una pancarta amb el lema «La democràcia no es jutja». L'alcalde, Jordi Ballart, ha argumentat que cal defensar la neutralitat de l'espai públic.
I també li he de dir que, i ho sap perfectament, estic en contra de la repressió, estic en contra del 155, i també hem defensat que l'Ajuntament és de tothom, que aquesta institució no hi ha d'haver ningú, cap partit polític, cap opinió de cap sector de la societat que patrimonialitzi el balcó, la façana de l'Ajuntament.
La resta de punts de la proposta, que demanen donar suport als presos i una resolució política i pacífica del conflicte, s'han aprovat, aquest sí, amb llibertat de vot dels regidors de tot per Terrassa, que majoritàriament hi han votat a favor.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen enfortir la llei contra els lladres reincidents i anuncien un pla estratègic per augmentar la seguretat de la capital. A Barcelona han augmentat el 9% els fets delictius durant el primer semestre del 2019 en comparació amb el mateix període de l'any passat. És una de les dades que han tractat a la primera Junta de Seguretat de la capital d'aquest mandat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han destacat que, tot i això, la policia treballa molt i bé, i han celebrat l'increment de 320 agents més dels Mossos a la ciutat abans que acabi l'any i la convocatòria de 1.000 places de Guàrdia Urbana per als propers 4 anys. I tots dos han reclamat canviar la legislació per als reincidents. Ada Colau.
I el que són autèntics grups organitzats professionals que es passen el dia robant i que generen aquesta situació d'alarma greu, no? I per tant, aquí necessitem un tractament judicial clarament diferenciat, que a dia d'avui no existeix, i insisteixo, això per Barcelona ara mateix és un objectiu a curt termini.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat els punts del pacte estratègic i un d'ells és incloure l'equip contra l'organització criminal.
I participaran també en aquesta feina i en aquest pla els serveis centrals. De manera molt especial, la Comissaria d'Investigació Criminal. I els àmbits que es treballaran seran Ciutat Vella, evident, els forters, els narcopisos, la delinqüència en zones turístiques, l'oci, les agressions sexuals i les estrabades.
A Plaça Catalunya es tornarà a obrir l'oficina d'atenció a les víctimes de delictes, perquè Ciutat Vella és on més es concentren els furts i les estrabades.
Una setmana després del compromís del govern per acompanyar les famílies acampades en la recerca d'un sostre, aquest migdia s'ha produït una trobada entre entitats socials i famílies amb la nova regidora de Serveis Socials, Aida Llauradó. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha confirmat Carla Segués, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, des del govern s'han plantejat algunes alternatives prou sòlides per a les famílies que actualment es troben acampades. Dues famílies compartiran un pis de manera temporal, una altra família ha acceptat un pis amb un lloguer assequible a la ciutat de Rubí. Ara queda per determinar el futur d'una altra de les famílies. Les dues famílies que en un principi haurien de viure sota el mateix sostre valoren positivament l'alternativa habitacional, però esperen en un futur tenir un habitatge propi per cada família. Les escoltem.
L'única alternativa que hemos tenido hasta ahora es esta.
Es esta.
Y es la que mejor valoramos.
Pero bueno, para no quedarme en la calle y eso, me he ido con mi amiga, siempre ha estado con ella y lo conozco, es como mi hermana.
Tot i així, Carla Segués ha afirmat que tot està encaminat, però que no hi ha res tancat.
Polèmica a Tarragona a causa de la incapacitat de l'Hospital Joan 23 per acollir els vols medicalitzats nocturns. La Comissió de Salut de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona ha demanat explicacions per saber per què aquest centre sanitari no està preparat per rebre aquest servei. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
La Comissió de Salut de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona demana saber per què l'Hospital Joan 23 no està certificat per rebre vols medicalitzats nocturns, com sí que ho està l'Hospital de Sant Joan de Reus i ho estarà properament l'Hospital de la Cinta de Tortosa. Enguany s'ha posat en marxa aquest servei mèdic i l'han utilitzat una quarantena de pacients del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Segons les dades de salut, en aquest primer any s'ha fet una mitjana de 15 vols mensuals i 177 en total. Àngel Juárez, president de l'ASET, denuncia que no és tan sols el cas de l'heliport, sinó que és una constant suprimir competències al Joan 23.
Y queremos que el Hospital Joan 23 vuelva a ser otra vez el hospital de la comarca de referencia, sin dejar la importancia de los otros hospitales. Faltaría más, pero lo que no podemos es que quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo intentan a la mínima de cambio quitar-li importància.
A més, la comissió assegura que està encara pendent de saber les dades reals de les llistes d'espera de la regió sanitària del Camp de Tarragona, tal com es va comprometre la seva gerència amb data límit aquest mes de juliol.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Bones sensacions envers els resultats de la campanya de collita de la poma. Segons les dades del Departament d'Agricultura, enguany podria créixer fins un 11%. També s'espera que la de la pera augmenti un 4%. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
La previsió de collita de pomes de prop de 300.000 tones per aquesta temporada, un 11% més que l'any anterior. Aquest increment s'explica perquè l'any passat va ser el segon amb una quantitat més baixa de producció dels últims 5. Lleida seguirà concentrant el 71% de la producció total del país, tot i que enguany la superfície productiva ha caigut gairebé un 5% en la demarcació. Pel que fa a la previsió de collita de peres, s'estima un 4% superior al 2018. En aquest cas, la superfície productiva disminueix respecte a l'any passat, tot i que a Lleida s'han plantat 259 noves hectàrees. Des d'Afrucat, el president del Comitè de Fruita de Llavor, Joan Serentill, ha celebrat la recuperació del potencial productiu de Catalunya en aquests cultius i ha destacat també l'augment de producció d'algunes varietats autòctones.
Estem veient que hi haurà un augment de superfície de... hi ha un augment de superfície de la plantació de blanquilla, cosa de que ens sorprèn a nosaltres mateixos, però que a mi m'alegra especialment.
Des d'Afrucat preveuen un avançament de la collita d'entre 3 i 5 dies respecte a l'any passat.
Preocupació per la situació de crisi que està patint el sector productor d'oli al Baix Ebre i al Montsià. La sequera està castigant les darreres campanyes amb molt males collites. Enguany es calculen pèrdues d'entre el 50 i el 90%. Els pagesos veuen el rec i el canal Xerta-Sènia com l'única solució a la seva supervivència. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Fins fa uns anys al Baix Ebre i al Montsià es podien produir 16 milions de quilos en una campanya mitjana, principalment de les varietats sevillenca, morruda i fàrrega, un terç del total de l'oli que es fa a Catalunya. Des de fa temporades que se sumen pèrdues milionàries. I aquesta campanya no se'n salva. En zones del Baix Ebre es dona completament per perduda. Les pèrdues ronden entre el 50 i el 90%. Domingos Puny és pagès i president de la zona de Roquetes de la comunitat de regants del canal Xerta-Sènia.
Primer va començar molt bé, moltes esperances i moltes expectatives. Però tal com ha anat, hem estat parlant de que ja fa 8 mesos que ja pràcticament ens ha caigut una mitja al puesto que més, com a 8 litros al mes, com a molt, vull dir que no hi ha... Llavors, doncs, bueno, tot ha sigut que s'ha anat secant l'oliva que hi havia.
Pels productors, l'única solució a la viabilitat d'un sector que està a la UCI té noms i cognoms, Canal Xerta-Sènia.
Doncs estem ja per la labor de que això tiri endavant, que és l'única solució que veiem.
Per això fan una crida als pagesos a adherir-se perquè l'aigua pugui començar a baixar per l'interior del Baix Ebre i el Montsià.
En cultura, tret de sortir del festival Roca Foradada de Torredembarra aquest cap de setmana amb la cantada d'havaneres del grup Porvó. El festival continuarà al llarg de tot el mes d'agost i es clourà amb un concert d'obeses. Ona a la Torre, Josep Sánchez.
Amb el lema Nits, Música i Mar, la cita presenta enguany 5 propostes i continua apostant per barrejar diferents estils musicals. Precisament, les havaneres és un dels gèneres que no ha faltat a cap edició del festival, ja que aquest es va originar a partir dels concerts d'havaneres que organitzava el port de Torredembarra. Núria Batet, regidora de Cultura, destaca la qualitat de l'espectacle de Portbó.
Tenen una manera de conduir el repertori que fan amb tanta gràcia que fan les delícies de tothom, realment, i el format aquest en què primer fan, presenten les seves, podríem dir, de novetats, i que després tenim una part en què el públic escull què vol sentir.
El plat fort d'aquesta edició serà el concert de la banda usonenca Obeses, que tancaran el festival el 24 d'agost. Entre aquests dos concerts hi haurà tres propostes més, el jazz de Susana Sheyman, el concert acústic i de versions del torrenc Ernesto González i l'actuació del grup Sommeliers.
I el Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, inaugura una exposició sobre el món dels pastors. Els protagonistes són dues famílies vinculades al món dels animals ramaders. La mostra forma part del programa Col·leccionar Passions de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Ràdio Amposta, Manel Ramon.
El Museu de les Terres de l'Ebre inaugura aquest vespre una magnífica exposició dedicada al món dels pastors, Col·leccionar Passions, la família Torres Soriano i la cultura material dels pastors. Una exposició que parla sobre la ramaderia com a base de la revolució neolítica i en molts territoris, especialment en la muntanya, és l'activitat que ha centrat el poblament, la economia i les formes de vida fins a l'època moderna. El responsable de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque, ens parlava d'aquesta exposició.
L'exposició és molt interessant perquè parlarem dels pastors, una activitat econòmica que ha sigut molt, molt, molt important per a totes les terres, territoris agrícoles, ramaders de tot arreu del país.
Recordem que aquesta exposició oferirà diferents estris utilitzats per la família Torres Soriano, uns pastors provinguts de l'Aragó i a Amposta.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'escola de futbol Delta de l'Ebre vol potenciar el futbol femení.
Amb un segon equip a la competició, en aquest cas en categoria alevi, i que s'afegirà al que ja tenen a l'actualitat.
Ràdio Delta, Lluïsa Bartomeu.
Es tracta de potenciar el futbol de noies, ja que estarà exclusivament integrat per femines en una lliga que, tot i ser mixta, encara hi ha molta més participació masculina. Albert Bertomeu és el coordinador de l'escola.
En un nou projecte, comencem des de zero, hem començat en noies molt, molt joves. Potser en quant a resultats no ha sigut el més positiu, però pel que fa a la implicació i a la iniciació d'este nou projecte, doncs, superpositiu, i anem a seguir potenciant-lo en una nova categoria que anem a intentar formar este any. Esta temporada que ve estem creant, i ja està molt avançat, un nou equip femení, un segon equip, que competirà en la categoria alevi i estirà format íntegrament per noies i competirà contra els nois. A la lliga dels xiquets de Terres de l'Ebre alevi, nosaltres competirem en un equip exclusivament de noies.
L'escola de futbol Delta de l'Ebre ha dut a terme una excel·lent temporada amb 12 equips en competició, un dels quals femení, i un total de 160 jugadors i jugadores. Si voleu més informació sobre l'escola, podeu visitar la seva web escolafutboldelta.net.
I demà dissabte arriba una nova cita del circuit 3x3 de bàsquet amb el torneig de Torelló a Osona.
Des d'un emplaçament espectacular, la plaça Vella, 80 equips de diferents edats i categories buscaran la victòria. La competició l'organitza el Club Bàsquet Torelló i comptarà amb 11 pistes més ubicades a la zona esportiva. A les finals júnior i sènior de categoria femenina i masculina es jugaran a partir de les 7 de la tarda i es podran seguir per la plataforma Xala i les televisions locals.
I encara en bàsquet, Joventut Badalona, Prat i Badalonès han tancat avui un triple acord de vinculació entre els tres clubs.
Si els verds i negres i els potablava ja havien completat 14 temporades vinculats, ara comptaran amb un nou aliat, el Badalonès, que milita a la Lliga EVA i acollirà jugadors de la penya de la generació júnior del 2001. A més, el club podrà enviar els vinculats verd i negres a jugar amb el Prat, si així ho considera la direcció esportiva del Joventut. La penya i Badalonès quedaran vinculats de forma oficial després d'haver col·laborat conjuntament durant més de 50 anys. Un dels eixos bàsics d'aquesta unió històrica entre les dues entitats és el fet que tots els becats del planter del Joventut s'escolaritzen al Col·legi Badalonès.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Pel temps l'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits. La pluja fa feliç el bosc, el bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat dos cops, se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. Respirar com respiren les tardes, es pot estimar com s'estimen els arbres.
tristesa que brilla per dins, que em va fent a tu, que em va fent a mi.
Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls. Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls.
I un sentiment que va quedar en suspès, vol aguantar-se inert entre el vent, va prenent de les crostes que es fa dins aquest horitzó platejat. I ha plorat igual que jo, i quan riu, riu de veritat, quan deixa de pensar en el després, i quan ja no carrega el passat, que aquí ningú neix preparat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.